Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, carrega contra el govern espanyol i l'independentisme perquè considera que causen inestabilitat política i també econòmica. Ho ha fet durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, on no ha fet cap referència als casos d'espionatge. Des d'allà hi tenim a la Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Feijóo responsabilitza el govern del PSOE i Unidas Podemos de la inflació desbocada que hi ha i també de l'encariment dels productes bàsics que viu el país. A més, carrega contra l'independentisme perquè creu que no aporta prosperitat econòmica.
Sin duda, el enfrentamiento y radicalidad que afecta de forma general a España. En Cataluña se añaden los problemas generados por los políticos. O algunos políticos.
Critica el procés independentista perquè opina que només ha portat paràlisi i frustració, a més de dividir la societat. En canvi, creu que el millor encaix que hi pot haver-hi entre Catalunya i Espanya és una aposta perquè les autonomies puguin preservar la seva identitat i la seva cultura pròpia, però sempre des de la unitat nacional.
I qui ha obert la jornada d'avui ha estat el conseller d'Economia del govern català, Jaume Giró, que igual que Feijóo no ha fet cap referència al CatalanGate, Judit.
La seva intervenció s'ha centrat en l'àmbit econòmic. Giró ha demanat un règim fiscal just per denunciar que Catalunya rep, per part de l'Estat, menys diners dels que li correspon. Ha denunciat en concret que Catalunya només ha rebut el 7,9% dels fons europeus el 2021.
I rebem menys del que ens correspon. Catalunya, efectivament, només ha rebut el 7,8% del total de fons europeus assignats l'any 21. Només 1.900 milions sobre un total estatal de 24.200.
Giró ha definit també el que per ell són els tres pilars per on hauria de girar l'economia en els propers 15 anys. Per una banda, avançar cap a la transició energètica, invertir en talent, recerca i innovació i també crear un entorn atractiu pels emprenedors i les empreses.
Moltes gràcies, Judit. Seguirem pendents de tota l'actualitat que engloba el Cercle d'Economia. I d'altra banda, el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que la confiança amb el govern espanyol està trencada. Apunta que si es vol reconstruir és imprescindible transparència, que s'assumeixin responsabilitats i també que s'adoptin garanties. A més, exigeix a Sánchez que expliqui públicament qui va ordenar espiar-lo. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Si fa 3 anys em van espiar per independentista, avui ho segueixen fent. Si la Moncloa fa 3 anys no sabia res, avui pot assegurar que el CNI no està fent-me un seguiment a mi o a altres persones pel simple fet que estem compromesos amb la independència de Catalunya amb un procediment democràtic i que volem aconseguir per millorar la vida dels ciutadans del país?
Aragonès ha insistit que la ministra de Defensa, Margarita Robles, assumeixi responsabilitat i plegui del seu càrrec. Pel que fa a la taula de negociació, el president català assegura que no l'abandonaran. Més notícies perquè la Fiscalia investiga si Teresa Forcades, monja benedictina i metgessa, va receptar substàncies il·legals. Segons el diari El País, els Mossos també indaguen si l'accés a aquests falsos remeis va dur els pacients a abandonar el tractament convencional. Per la seva banda, Forcades afirma que no ha rebut cap mena de comunicació de la Fiscalia i també nega rotundament els fets pels quals se la investiga. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb bàsquet perquè avui el Baxi Manresa farà història amb la disputa de la primera semifinal de la Champions FIBA de la seva història. Mai abans l'equip del Bages havia arribat tan lluny en una competició europea. A partir de les 9 de la nit jugarà contra el Ludwigsburg del Bilbao Arena amb una plaça per a la final de diumenge en joc. L'altra semi d'aquesta competició jugarà abans a les 7 de la tarda i enfrontarà el Hapoel Israelià i el Tenerife. El Baxi Manresa arriba a la cita amb el dubte de si podrà jugar Dani García, que de moment continua descartat, és segura, però la tornada de Silva i Francisco i possiblement també la del base Dani Pérez. En futbol, la Lliga ha confirmat que l'última jornada de la Lliga de Primera Divisió, la 38a, jugarà amb l'horari unificat també com la penúltima. Així doncs, tots els partits es disputaran el diumenge 22 de maig a 6:45 de la tarda. Aquell dia el Barça s'enfrontarà al Villarreal i l'Espanyol jugarà contra el Granada. I en hoquei patins femení, a aquesta hora comença l'enfrontament de quarts de final de la Copa de la Reina entre el Voltregà i el Telecable Gijón. Es pot seguir en directe per Esport 3. D'aquí en sortirà el primer equip que jugarà la segona semifinal. El segon es decidirà aquest migdia amb el partit del Manlleu-Igualada a 2:45. Ahir va quedar definida la primera semi, que enfrontarà el Palau de Plegamans i el Liceo. Pel que fa a la Copa del Rei, els equips de la segona semifinal es coneixeran aquesta tarda. A les 6 juguen Reus i Liceo i a les 9 Calafell Lleida.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Arraga.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que ha passat de les 11. Aquest dimecres s'ha estrenat a la Villarroel Rita. És l'obra escrita i dirigida per la Marta Butxaca amb la Sara Espígol i la Mireia Portes. Des del 4 i fins al 22 de maig la podem veure aquesta comèdia que parla sobretot de la família majúscula. Potser us sona Rita i és que a finals del 2019 ja es va estrenar a la Sala Beckett, llavors amb en David Bagés i l'Anna Moliner, dalt de l'escenari. Aquesta hora, a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, volem conèixer això mateix, l'altre punt de vista de la Marta Butxaca, dramaturga, guionista i directora de Rita. Què tal, Marta, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona per Rita, Marta?
Gràcies, gràcies.
Vam tenir la gran sort de poder estar en un d'aquests darrers dies, d'aquests dos primers dies de Rita. Estàs contenta?
Sí, estic molt contenta, perquè, mira, primer perquè és una estrena molt tranquil·la, perquè jo el text ja l'havia provat, i sí que són dues intèrprets diferents, i jo ho havia fet amb un home i una dona, perquè és un text que permet fer-ho amb dos homes, dos dones, home i dona, el que sigui, que és una cosa que m'agradava molt. Vaig intentar provar, no?, fer un text que es pogués fer per tots els gèneres. I amb les dues dones agafa una volada que no tenia quan era un germà i germana, diguéssim, no?, que hi ha alguna cosa com ancestral, és com un homenatge a les mares, i mal m'està dir-ho, perquè és meva, però és molt bonica i passa alguna cosa molt maco amb el públic.
Doncs mira, ara ho deies, que és una obra que primer doncs, va protagonitzar un noi i una noia, i ara a la Villarroel doncs, la podeu veure Rita amb Sara Espígol i la Mireia Portes.
Saps que és la Polanyi, no?
Sí.
Acabo d'acabar cantando bajo la lluvia, tu estàs fent Rita, sempre vols treballar amb mi, blanco i en botella.
Però em deies que ara estem provant aquest noi que comença, és un noi i una noia.
Són germans. Germans, mira'ns. Germanes! 4 de maig a la Villarroel, Rita de Marta Butxaca.
Doncs ja ho sabeu. Mira, la Mireia que deia. Marta, escolta, ara parlarem de Rita, però abans, aquest any has debutat a la novel·la Amb 6 mesos d'hivern, que és aquesta història d'un divorci pandèmic, Marta, que apareixia a totes les llistes prèvies, per cert, al Sant Jordi, com a llibres més recomanats. Com va ser la teva experiència en aquest Sant Jordi?
Doncs molt sorprenent, perquè, sí. Clar, per mi, jo crec que s'ha dit en... Bueno, crec, és una dada objectiva que s'ha dit en molts llibres en català, i no sé si hi ha tants lectors per la quantitat de llibres que s'editen, i ha anat molt bé, i passa una cosa que a mi m'agrada molt, que com a lectora és el que sempre vull, que és que els llibres m'enganxin, i el que tothom em diu és que s'enganxa des de la primera pàgina. O sigui, hi ha gent que s'ho llegeix d'una sentada, no? Diguéssim, la novel·la, perquè no és molt llarga, es llegeix en poques hores. I la recepció ha sigut molt, molt bona. Ara estem fent, ja hem fet la segona edició i la veritat és que tota la gent que la llegeix li agrada. I jo, per mi, ha sigut un regal de la vida fer aquesta novel·la. I és una novel·la sobre la separació, perquè jo em vaig separar l'any passat i llavors em trobava que necessitava escriure sobre el que m'estava passant. Llavors vaig fer com una mena de diari inventat, saps? És com si ara jo arribo a la nit i m'invento que m'han fet una entrevista, però llavors m'invento el que ha passat en aquesta entrevista. Però sí que hi ha alguna cosa de real en què jo sí que, si m'anava a Madrid, escrivia sobre la mena de Madrid, no? Sí. I hi ha alguna cosa de veritat i d'honestedat que crec que arriba molt i em fa molt feliç, perquè també és una manera... No sóc jo, però em despullo molt a la novel·la. Sí que hi ha moltes coses que diu la protagonista que jo penso i sento, no? I estic feliç.
Molt bé, doncs escolta, i també et volíem preguntar una cosa, Marta, que estem molt encuriosits. Sí. El dia de Sant Jordi vas tenir temps de prendre un cafè o no?
Sí, tant i tant. Perquè pensa que va haver-hi la pedregada aquesta, que l'hora següent no hi ha ningú, clar. O sigui, fins i tot els bestsellers, no? La gent va fer una espantada bastant important. Va ser xulíssim el Sant Jordi. Jo ara tinc ganes, jo ara et deia, dic, faré una altra novel·la només per poder tenir un Sant Jordi sense pedregades, no? Perquè és molt emocionant, sí. Bueno, a mi és un dia que ja sempre m'ha encantat. Clar, jo és que soc, o sigui, jo soc amant de la literatura des de que tinc 2 anys, saps? O sigui, soc lectora, tinc una obsessió pels llibres. O sigui, casa meva està plena de llibres, els meus fills els hi compro llibres. Mira, just ara he rebut uns llibres que havia comprat pels meus nens. O sigui, m'agrada molt. Llavors, el dia de Sant Jordi, viure'l des de l'altra banda és fantàstic. És molt emocionant.
I a tu t'agrada més, mira, dit d'una altra manera, canvia gaire l'experiència d'escriure novel·la-teatre, Marta?
Totalment, no té res a veure, és a dir, i més guió, és a dir, pensa que amb guió de cinema o de tele la imatge és el primer, és a dir, la paraula és l'últim recurs, diguéssim. Amb teatre també hi ha una cosa com de que els personatges no es poden explicar per la boca, com dic jo, no? Tu no pots tenir un personatge a teatre, o almenys no a les obres que a mi m'agraden, dient, no, estic trista, perquè no sé què. I en canvi la novel·la, jo tinc la sensació que tot el que no han pogut dir els meus personatges en 15 anys o 20 anys de professió ho diuen a la novel·la, no? O sigui, el fet de poder tenir en primera persona, en el cas de la novel·la, una tia que diu tot el que li passa pel cap i el que s'imagina, i que pots anar d'una platja i al cap de 3 línies estar a Xina, no? És fantàstic. Per això crec que l'altre dia ho deia, no? També amb una periodista que li deies que estic rara aquests dies, i és perquè fa dies que no escric. Jo tinc com un punt molt de que a mi escriure em salva molt.
Yeah.
I la novel·la ha sigut un exercici molt xulo, molt, molt bonic. I no té res a veure per mi, perquè el teatre sí que és molt més pensat, molt més estructurat. La novel·la, almenys aquesta, jo l'he fet bastant a raig. Sense pensar gaire, això és un gustat.
I escolta, clar, perquè el teu primer text va ser L'olor sota la pell, que va ser a Premio Joaquim Baratrina. Clar, estrenar-se amb un premi així, Marta, et va donar com impuls, o vas sentir aquella pressió, no?, de ui, si estaries a l'alçada.
No, la veritat és que el premi aquest va ser molt, molt màgic, perquè, clar, jo estava a l'Institut del Teatre, jo havia deixat la ràdio, que treballava a la ràdio, i m'havia fet una aposta per ser autora de teatre, que és una mica arriscat, o sigui, no és una cosa que sigui una professió fàcil, no?, de fer-t'hi un lloc. I aleshores el premi és el que et diu a tu que no t'has equivocat, no?, de dir, és superimportant, i jo vaig tenir la sort de créixer com a autora en una època que hi havia diners, que hi havia molts premis literaris, que quan guanyaves un premi literari passaven coses. Ara, per desgràcia, que vam arrossegar la crisi del 2010, pandèmies i escassetat pressupostària per la cultura, doncs és més complicat pels que comencen, no? Però jo vaig tenir jo crec que soc l'última generació que vam créixer,
no?,
en una etapa privilegiada. Sí, vull dir que jo vaig guanyar el premi, llavors em va permetre estrenar la Beckett. La Beckett va fer un any dedicat només a estrenar textos de teatre català que produïen la majoria de textos. Això és impossible.
I mira, de fet, l'any que ve serà millor, no?, un dels temes que es tracta en aquesta obra és la precarietat. Tu creus que ha millorat des de la seva estrena el 2011 o no, Marta?
Sí, home, pensar que l'any que ve serà millor la vam estrenar en plena crisi, eh? En plena crisi, que era una bogeria, que era, el títol era esperançador, però era que la gent estava... un atur, bueno, una crisi molt bèstia, molt bèstia. Sí, sí que hem millorat. Sí que hem, home, econòmicament jo crec que respecte al 2011 no tinc les xifres, però tinc la sensació que sí, almenys ho veus per l'entorn. Jo el 2011 tenia gent que ho estava passant molt malament, i ara també perquè ha vingut la pandèmia en el sector teatral és molt complicat, però tinc la sensació que ara comencem a treure el cap, no? Bueno, jo soc de les que estic positiva. Tinc Rita, que soc productora, vull dir que estem només fins al 22 de maig a la Villarroel i és allò de dir que vingui gent perquè si no perdrem diners, no? Però,
clar.
Però jo tinc la sensació que la gent tornant al teatre, que tornem a tenir ganes de viure, no?, després d'aquesta pandèmia.
Mira, repassem una mica més de la teva trajectòria i ja directament passem a Rita. Però escolta aquesta.
No,
Losers, de Marta Butxaca.
Losers, Jordi, que es diu Losers, que ni si tu saps el títol ja em diràs, noi.
Però si no ho sabrà dir ningú. Si en aquest país ningú parla anglès.
Ai, jo què voleu que us digui? La Butxaca sempre posa títols raros a les seves obres. Litus, Losers, fixació amb les L's.
I aquesta farà riure, no?
Sí, dona, sí. Això és una comèdia.
Què diu l'Alba Florejax? Com una... Sí, no?
Losers. Un dia deia Losers. Ai, mira, vam riure amb aquesta obra. Aquesta obra va ser la primera estrena a la Villarroel, crec que va ser abans
2013.
Que l'any que ve serà millor. Uh-huh. Abans
no,
va ser l'any que ve serà millor.
Sí, exacte.
I després era com el meu primer text amb direcció meva a la Villarroel. Sí, sí, per això també em fa molta il·lusió tornar-hi ara amb Rita. I va ser molt divertida, Losers, era molt divertida. També la vam fer a Madrid, s'ha fet, es fa pels llocs, sobretot a Sud-amèrica s'han fet bastantes produccions. De fet, ara hi ha una producció basca que la fan en basc i en castellà, que està fent gira per Espanya, i no l'he pogut veure, però els estaran molt bé, vull dir que... També fa il·lusió això, no?, que fas textos que després tenen més vida.
Clar,
no?,
que tenen vida pròpia, no?, que després no?, fan la seva vida. Escolta, i què fa que tiris més o menys a la comèdia, quan comences a escriure, Marta?
Jo sempre tiria comèdia en els meus textos, en la majoria, exceptuant només una vegada, que era sobre la violència de gènere, que és l'únic que hi ha molt poc espai per l'humor, o zero. Jo sempre, perquè jo, és que jo sóc així a la vida. Jo estic en un moment, o sigui, jo m'estic separant en un moment terrible, no?, però em separo i faig humor. Vull dir que, és a dir, els moments de la meva vida on no hi he pogut posar humor, és que estava molt fotuda, no?, i llavors has de demanar ajuda, però jo crec que el sentit de l'humor ens salva. I sí que a priori, per exemple, ara al Grec estrenaré una comèdia que es diu Quant temps em queda, que sí que la o sigui, a mi m'agraden els reptes, no? Per exemple, Quant temps em queda, el protagonista, que és el Lluís Villanueva, comença la comèdia que li queda un mes de vida. I aleshores a mi m'agrada això, fer comèdia amb un tio que es morirà d'aquí un mes, no? I com puc fer comèdia d'això?
Clar.
I aleshores m'ho passo molt bé, perquè jo crec que la tragèdia és comèdia, diguéssim, no? Vull dir, bueno, allò que diuen, no?, de la comèdia és tragèdia més temps. En aquest cas, dels temes tràgics, fer una comèdia que passa amb Rita també és un tema tràgic, una germana que sacrifica la seva gossa, una mare que està amb Alzheimer, una residència patint molt i amb una agonia, però ho explico a través de l'humor, no? Perquè crec que és la eina per arribar a la gent. I realment, així com et dic, a mi l'escriptura em salva, el sentit de l'humor em salva. I la gent que no té sentit de l'humor és molt desagradable. Jo cada vegada jo em faig gran, tinc la sensació, Mercè. I llavors ara dic, jo vull al costat gent que es prengui la vida amb humor.
Sí,
que es prengui la vida amb humor.
Sí.
I a més jo crec que la pandèmia ens ha ensenyat això, sí, no? De dir, hòstia, que és que avui hi ets i demà ja està.
Ja està.
No hi ets i ve una pandèmia mundial i et quedes tancat a casa. Vull dir que venim d'un moment molt bèstia. És a dir, que jo crec que encara, almenys jo personalment, crec que no l'hem processat.
No.
De dir, o sigui, jo ara hi penso, no? Jo que tinc dos nens petits, penso, com ho vam fer? Tancats a casa, amb la... Jo per sort no vaig tenir ningú que va morir proper, els meus pares no han passat la malaltia, però, o sigui...
Però imagina la
bueno,
gent...
Això, sí, que poden passar moltes coses a la vida, llavors, que hem de tenir sentit de l'humor i ser positius, no? I que t'aixeques i fa sol, i això ha de ser una... Bueno, estic una mica així mística, eh?
Però
en aquest moment de dir, hòstia...
Sí.
La vida és bonica, tu, i hi ha moments molt durs a la vida, i aleshores s'ha d'aprofitar els que no ho són per ser positius, no? I això jo crec que el meu teatre transmet això, no? En Rita, per exemple, és una obra que té un final molt dur, però té un final positiu, de dir, escolta, la vida...
Sí, però, Marta, un final molt dur... No, ara jo no vull fer spoiler, eh? Però és preciós.
Sí. Preciós i és positiu.
És preciós.
Bueno, la mort forma part de la vida... I tirem endavant, i és bonica la vida. O sigui, jo ja et dic, estic com... Però per això et dic que és un homenatge a les mares, no? Ahir veia ma mare a l'estrena mirant, ostres, i m'emocionava, pensava... Hosti, té alguna cosa ancestral, no? De dir, que maco, però bueno, té alguna cosa d'això. A mi la mort em fa molta por, em sembla molt injusta. I aleshores per això escric sobre la mort constantment, no? Yeah. És sobre la mort i la família, si tot el rato escric sobre això. Perquè em semblen els pilars de la vida i és això, que la mort és injusta però forma part de la vida, encara que és una frase que fa molta ràbia, no? En un moment que ho diuen també a la comèdia.
Mira, justament que nosaltres vam aquesta setmana a veure a Rita i, clar, a Rita també sona això. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne tentez pas, j'ai ce qu'il faut. Marta, per què? Per què aquesta cançó?
Doncs mira, jo tenia molt clar que havia d'acabar amb una cançó francesa que triava la mare, sense fer spoilers, i vaig anar navegant per internet, no volia les típiques, i em vaig trobar aquesta i vaig dir, és meravellosa. Perquè quina responsabilitat tenim també els autors i les autores i les directores, no? Jo hi pensava, quan la gent sortia del teatre, dius, ostres, el que deia, no? que el final sigui positiu, no? Que el final surts anant-te amb ganes de recomanar-la, que dic jo, no? Perquè... Mm. Surs amb un sentiment de bon rotllo i ajuda molt aquesta cançó. Llavors era molt important, la cançó. Clar, es diu Voici les clés i a mi m'encanta.
Sí.
Però la vaig descobrir buscant, eh?
No la coneixies. Està molt bé. I escolta, clar, nosaltres recordem, eh? Podeu veure Rita a la Villarroel fins al 22 de maig, eh? Fins al 22
sí,
de maig.
Sí, que corrin perquè tenim funcions de dimarts a diumenge i dissabte fem doblet, fem tarda i vespre. Però clar, d'aquí el 22 de maig passa molt ràpid, o sigui sí. Que compreu les entrades ja perquè no tornarem, no farem gira, tot i que ens estan demanant gira perquè les actrius no poden i això és un compromís que teníem d'abans de la pandèmia.
Val.
O sigui, de fet, va venir la directora de la Villarroel, li va agradar molt i era ideal perquè acabàvem la gira al març del 2019 o 2020 va ser la pandèmia, del 2019, no? No sé, uh-huh. Recordo ja, del 2020.
Sí, el 2020,
o sigui, el març
no?
de la pandèmia... Uh-huh. I ens anàvem a Villarroel, però clar, va venir la pandèmia i ha retrasat aquesta reestrena 2 anys, no? I ara, per compromisos de tothom, no podem allargar-ho, vull dir que o ho veieu ara o no ho veu ja, fins al 22 de maig.
La Portes, la Mireia Portes i la Sara Espígol, que són dues germanes, no, Rita, que juntes, sí. Diguéssim, Marta, doncs, afronten diverses dilemes transcendentals sobre el destí, no?, dels que més estimen. Clar, de fet, i estan en desacord, no?, però... tu creus que en general estem preparats per prendre decisions d'aquesta mena? O sigui, i com ho sabem si estem fent el correcte, Marta?
No ho pots saber, no? No ho pots saber i implica una valentia. Decidir sempre implica ser valent. A l'obra, el personatge de la Sara Espígol doncs és una tia que li ha vingut tot donat i no decideix les coses, diguéssim. Sí. Llavors, perquè decidir implica aquesta valentia que hi ha gent que no té. I aleshores, clar, no ho pots saber. És que tu quan decideixes no pots saber si la decisió és per bé o per no, però has de confiar que estàs fent el millor. L'obra els costa decidir-ho, però és una decisió que tampoc explicarem ara, que és el final de l'obra, però crec que ha de ser molt difícil prendre aquesta decisió.
Ja. Yeah.
Crec que ha de ser molt difícil.
Molt, molt, Marta, molt. I de fet, a l'obra, les germanes, que nosaltres el que vam veure, tot i estar molt, molt, molt unides, no? També s'amaguen coses, que això també ho fem, eh? Per evitar donar explicacions, no? L'una a l'altra.
Sí, i es fan retrets, no? I saps que i no li expliques perquè saps que si li expliques et dirà sí. Això o l'altre, no? No, és molt... Sí, bueno, aquesta relació de germanes, no? D'amor-odi. Que amb la teva família tens aquesta relació normalment, no? De amor infinit, però odi infinit també de vegades.
Totalment.
I això jo crec que s'explica molt bé, i a més elles fan molt bé les germanes. Tenen una química, les actrius, espectacular.
I per cert, clar, tu deies de l'inici, ens va agradar molt, molt, molt que l'obra, Rita, una persona del públic, fes el paper de la mare.
Sí, bueno, que no s'espanti la gent perquè
no.
Fa poc, però sí que és maco. I a més m'ajuda molt a connectar amb el públic, no?
Marta, puc dir una cosa? Quan hi vaig anar jo, vaig ser jo.
Ai, i què? Explica, i com va ser l'experiència?
Mira, saps què? Experiència personal. Jo sóc bastant alta, Marta. Llavors, tinc un problema que, clar, quan vaig entrar, dic, mare, dic, fila zero. Mira, mare, ja està. I jo ja em vaig atabalar, perquè és com que sóc tan alta i em moc molt, Marta, jo ja pateixo pel públic, pels de darrere, saps? Però és tan xula la sala Villarroel. I jo ja estava com atabalada. I de cop i volta, quan vaig començar a veure que la cosa anava, saps? Que hi havia mirades directes a mi persona, dic, ui... Ara, de cop i volta, m'han sortit 2 filles. Però va ser molt xulo, perquè connectes molt amb l'obra, amb la Sara Espígola, amb la Mireia Portes. També li va tocar la teva mare, per cert, o no? Quan va venir?
No, la meva mare no.
Però,
va ser bastant... Ahir l'estrena no sé qui li va tocar. Però, bueno, normalment la gent com que saps que no et fan fer gaire cosa, però sí que encara entres més a l'obra. No?
Això.
Sí, és una experiència molt xula.
Sí, molt xulo. I per què vas decidir, no?, endinsar un espectador o espectadora en aquesta dramatúrgia de l'obra? Perquè també forma part una mica de l'obra.
Sí, mira, a Madrid no ho feien, eh? I crec que és per dir alguna cosa important. A Madrid es va estrenar amb el Carlos Hipólito, que es va fer gira també durant un any, i no ho feien, això. La mare la posaven a l'escenari i era una camilla, i es perdia, això. Perquè jo crec que Rita té aquesta cosa de teatre despullat i teatre molt directe amb el públic, que el fet de tenir un personatge al públic, diguéssim, fa que l'obra arribi més, no? És també una cosa d'honestedat, no? Que et deia d'honestedat, de veritat, de no artifici, no? I jo crec que ajuda molt. I a més és bonic i és divertit.
Mireu, aneu a la Villarroel a veure Rita, una reflexió sobre la mort, però també sobre la vida en aquest format tragicomèdia, com ens deia la Marta Butxaca, la guionista, directora, productora, dramaturga de l'obra, que la comèdia no ens ajudi a vegades a això, a afrontar la vida, no? Fins i tot en els moments més durs. Moltíssimes gràcies, Marta, que vagi molt, molt bé.
A vosaltres. M'alegro molt que fessis la mare.
Mira, casualitats de la vida. No, m'ho vaig passar molt bé. Moltes gràcies, Marta, de bo.
Que bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Doncs mira, ja sabeu, fins al 22 de maig, l'oportunitat de veure Rita la Villarroel amb Mireia Portes, grans actrius, tant Mireia Portes com Sara Espígol. Nosaltres seguim avançant ara mateix 4 minuts ja. I ja situem a 11:45. A veure... Fem un exercici, una paraula que hagi sonat molt durant tota la setmana. Què heu llegit a tots els mitjans de comunicació? Ens agradi o no? Ha estat la paraula que demana tot seguit la Pi Bernat aquí al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6. Demano la paraula.
Un minut. I ens situem a 11:45 d'aquest matí de divendres, 6 de maig. Ai, bon dia, Montse Pibernat.
Bon dia, Mercè.
Ai, a veure, quina paraula descobriment.
Doncs avui, per petició expressa teva, com bé has dit, ens toca...
Digue-ho.
Madrid. L'estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí.
Los gatos andan... Clar, Clar, i Madrid. I entra Eva Cervera també per la porta. Clar, aquesta paraula, que per molts ha estat la paraula, no?, de la setmana,
sí,
Pi Bernat.
Sí, ja sabem que aquesta setmana molts catalans futbolers s'han hagut d'empassar la ràbia de veure com l'equip del Real Madrid doncs ha fet una remuntada històrica i s'ha classificat per a la final de la Champions, un gran equip especialitzat en remuntades, oi? Bé, jo no en sé gens de futbol, però això és el que diuen.
No, ho confirmem. Especialista, no?, en remuntades.
Doncs vinga, enhorabona per ells i que els hi vagi molt bé. A veure, Mercè, què us explico de Madrid? Madrid concepte, Madrid paraula...
A veure, això de Madrid concepte, a què et refereixes?
A veure, és que hi ha un Madrid concepte vist des de la nostra terra que està ple de tòpics, però alto, que com també hi ha una Barcelona concepte o una Catalunya concepte plena de tòpics. És que tenim una mania, de vegades, amb les generalitzacions, oi? Però va, estirem el fil d'aquests tòpics.
Vinga, va.
A veure si jo et dic què en sabem de Madrid, així, superficialment.
A bote pronto. Ai, mira, a bote pronto. Com es diu a bote pronto?
Doncs mira, va, a bote pronto es pot dir a cop calent, sense pensar-hi gaire, d'entrada... Sense més. Doncs va, sense més, jo he fet una llista. Que si vols, la podem anar completant, i comences tu, i va, després si jo segueixo, i anem fent una tuna jo.
M'agrada.
Doncs vinga. Madrid, què sabem?
Coses de Madrid. Concepte de Madrid. El primer que em ve al cap, no sé per què, Santiago Bernabéu.
El Xotis.
Los Cayos.
El Bocata Calamares.
La Movida.
Els Lleons del Congreso de los Diputados.
Hombre, la Cibeles, Pi Bernat.
I el Oso y el Madroño.
Ui, la M30 està per tot arreu.
El Parque del Retiro.
L'Estació de Totxa.
L'Almudena.
El Museu del Prado.
La Puerta del Sol i el Raïm de Cap d'Any.
Home, i el Café con Leche en Plaza Mayor.
Chamberí.
Huechueca.
Lavapiés.
San Isidro i vestir-se de xulapo.
El Rastro.
La Latina, que està molt bé,
El Chocolate con Churros.
I la millor aigua de l'aixeta del món.
I Madrid és Libertat.
Hombre.
I així...
I ara sonaria la campana, no?
Sí, i així podríem anar allargant una llista, una llista de tòpics.
Estem inspirades avui,
Mira, una olla barrejada infinita, no? Això són els tòpics. I cada poble, doncs, té els seus. Però jo vull anar més enllà del concepte. Mirem la paraula Madrid, a veure, què et sembla?
Vinga, anem-hi, em sembla perfecte. A veure, llavors, comencem pel principi. D'on ve la paraula Madrid, que no sé jo, però ve del llatí o no?
En part sí, però amb les seves vicissituds. Doncs mira, he fet una mica d'investigació. D'acord amb els darrers estudis, la primera denominació de l'assentament humà que va donar lloc a la ciutat que es coneix avui deriva de la llengua romànica matric, o matric. Que significa...
Matrix.
Sí, una mica sí, que significa matriu. Interpretada com a matriu d'aigües o font d'aigua, aquest matrix deriva del llatí matricem, matriu. Es veu que l'assentament visigòtic que va donar origen a Madrid es va establir en un terreny abundant d'aigua subterrània. Pous, rierols abundants... Diuen que avui encara se'n conserven, d'aquells originaris, no?
Ostres, no ho sabia, això. Però, clar, d'aquí, ara que hem dit, no?, una de les paraules dels conceptes que ens ve al cap és això que hem dit, no?, que beuen l'aigua de l'aixeta perquè és la millor.
Això diuen.
Pot ser d'aquests...
Jo crec que sí, que deu de la història... Esteu basant això, sí. Doncs bé, seguint amb la història, després dels visigòtics van arribar els àrabs. I, és clar, amb tanta aigua com tenien a disposició, i ells, que eren experts en canalitzacions, els àrabs, doncs vam convertir la ciutat en una plaça fixa enmig de la meseta. I això ens hem de situar cap allà al segle IX. I què van fer amb el nom de Matrix o Matrix? Doncs el van adaptar a la seva fonètica i el van transformar en Mairit, que diuen que pronunciat era com un Mashrit o Masherit. Es veu que ells ho associaven amb un terme àrab que tenien, que es deia Maira, que vol dir també mare o matriu, i el sufix it, que vol dir lloc. Doncs mira, s'ha trobat la primera documentació escrita de l'època andalusí de la paraula Madrid escrita com a Magrit o Magerit. En qualsevol cas, hi ha diverses teories, però sobretot els experts venen a confluir. El que tenen clar és que el topònim, aquest topònim de Madrid, té un origen relacionat sempre amb font, curs d'aigua o rierol.
Ah, mira, val.
Això, ja et dic que és una cosa que no tenien clara, perquè he trobat que alguns deien és un misteri d'on ve la paraula Madrid.
Ah, sí?
Però bueno, es veu que els investigadors arriben a la conclusió que si hi ha alguna cosa comuna és
això, curs d'aigua,
font, rierol...
Va,
doncs això.
Perfecte, però jo avui el demano la paraula a Imonce, perquè intueixo que poca cosa ens podràs explicar d'aquelles expressions catalanes que tant ens agrada, no?
Clar.
O aquells usos ortogràfics o gramaticals que ens parles. Avui t'ho hem posat difícil,
Clar, és un topònim, no? I llavors doncs poca cosa puc explicar. Però et porto una sorpresa, que són frases fetes.
Ui, això va, sí. Això m'encanta també, vinga.
Vinga, doncs va, a veure si et sonen. A mi hi ha algunes que gens. Aquesta que diu així, lo poble del marit, per a la muller, és Madrid. Aquest refrany diuen que, o el diuen o el deien, cap al Baix Ebre, he trobat. I ve a dir que a l'esposa li resulta estrany i llunyà el poble del seu marit. Lo poble del marit, per a la muller, és Madrid. Aquesta altra. El que passa a Madrid passa a Rupit.
Aquesta em sona. Aquesta,
ah, sí? Sí, pot ser. Aquí ve a dir que a tot arreu, si fa no fa, passen les mateixes coses. El que passa a Madrid passa a Rupit. N'hi ha un que no els deixa gaire bé els mals de Madrid. Aquest fa així. Els forasters de Madrid et prenen la taula i et prenen el llit.
Ep.
Jo crec que aquest podria ser sinònim d'aquell de l'hostes vingueren que de casa ens tragueren, eh? Aquest que diu així, els forasters de Madrid et prenen la taula i et prenen el llit.
Cervera, tu que tens nom de... de capital de comarca, també. Tenim l'Aiva Cervera, que està... Montse, que ja t'està pujant, eh? Ara mateix, sí. Al matí, Estel, a les xarxes socials, oi, amb aquest recull. Tu tens a dir alguna cosa de Madrid o què?
Alguna cosa sí, perquè
que no,
que m'agrada molt.
Que li agrada molt.
No sé per què serà.
Què dirà la Cervera? Escolta, i tenim més o no?
Sí, hi ha una altra, que diu Fortaleny és poble antic, amb muralles de llistons, però pensant-se que era Madrid i era un niu de gafarrons. Llavors, Fortaleny ho he buscat i és un poblet del País Valencià, que es veu que volien assemblar-se a una gran ciutat, però la realitat era tota una altra, no? Construint la muralla com un niu de gafarrons. A veure, i us deixo, doncs, per acabar ja, perquè la secció avui m'ha quedat curteta, una endevinalla. Diu així, amb té Madrid, Vinaròs, Sant Gervasi i Sarrià, en canvi no et pot tenir Barcelona ni Malgrat. Què és? Penseu-hi i ja m'ho direu.
Ah, mira, escolta, ho diem a les xarxes. Li dius a la Cervera i que la gent doncs, faci un cop d'ull, si vols saber la resposta. A veure, torna-la a dir.
Amb té Madrid, Vinaròs, Sant Gervasi i Sarrià, en canvi no en pot tenir Barcelona ni Malgrat.
Mira, doncs si ja sabeu què és, cap a les xarxes socials del programa. Al matí, Estel. I Montse, mira, hem triat aquesta cançó. Ell va morir a Madrid, però té aquestes sangs, no? Aquestes sangs, aquesta sang, aquestes arrels també, eh?
Catalanes.
Catalanes. Sí. Un geni de la música que cantava així aquest Pongamos que hablo de Madrid, Antonio Flores.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, me regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Doncs sí, ell és Antonio Flores. Ara escoltarem una mica més d'aquesta genialitat del petit de la Casa Flores. I arribem ja gairebé al punt de tres quarts. Tot seguit, ja sabeu que aquesta setmana vam començar la setmana amb el Dia Internacional contra el Bullying i l'Assetjament Escolar. És per això que tot seguit la Olga ens en parla aquí al matí a Ràdio Estel. I és que ha volgut saber més sobre una aplicació que lluita justament contra el bullying. D'aquí res, aquí al matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I seran les 12 del migdia. Al matí a Ràdio Estel ja sabeu que tots els divendres ens agrada parlar d'educació i aquesta setmana ha coincidit que hem celebrat el Dia Internacional contra el Bullying i l'Assetjament Escolar. El 2 de maig és el dia triat per l'Organització de les Nacions Unides per conscienciar sobre el risc de patir bullying. Segons el darrer informe de l'ONU de 2019, un de cada tres joves a tot el món pateix assetjament escolar o bullying. A Espanya, segons les dades de l'Associació No a l'Assetjament Escolar, un de cada cinc nens pateix algun tipus d'assetjament escolar i només el 15% s'atreveixen a explicar-ho. I ara, al matí a Ràdio Estel, volem dedicar una estona a una app que, justament, com comentava ara la Mercè, lluita contra el bullying i es diu B-Resol. S'escriu una B alta, guió, resol, per si el voleu començar a buscar. I saludem a la Meritxell Bosch. Molt bon dia, Meritxell.
Hola, bon dia, Olga.
Ets advocada, mediadora i cofundadora d'aquesta aplicació, que és una app que és gratuïta, que se la poden baixar tant si tenen Android com si tenen iPhone, i que és una solució per lluitar contra el bullying, el ciberbullying, l'assetjament, els trastorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte dels adolescents, que és una època que diríem que ja dona perquè hi hagi conflictes. Com funciona? Perquè ara dèiem, se la poden baixar i poden veure com funciona.
Se la poden baixar, la descàrrega és gratuïta, sí que per utilitzar-la necessiten un codi, que si és l'escola qui compra la llicència, doncs és l'escola qui decideix aquest codi i el facilita a tots els alumnes, o el mateix amb una federació esportiva o amb un club esportiu, en qualsevol dels àmbits. Només han d'introduir el codi i ells ja poden utilitzar de manera molt intuïtiva aquesta aplicació, que és molt senzilla, el que és la pantalla que veu l'usuari. La complicació està darrere, però això ja és tema més tècnic.
Perquè ara suposem que som alumnes d'una escola, o som tutors, som mestres d'una escola que ja forma part, que treballa amb B-Resol, no? Per tant, tenen un codi, tots els mestres ho sabran, no? Tot el claustre de professors ho sabrà, i hi haurà un moment en què es comunica a l'alumnat que aquesta aplicació és una eina més que tenen al seu abast.
Sí, nosaltres el que recomanem també és que s'anunciï per tot el centre, que estigui ben visible, perquè això hem vist que també fa reduir molt la conflictivitat. Només pel fet de que els possibles futurs assetjadors sàpiguen que hi ha algú que pot estar observant, això ja ens ajuda a baixar aquesta conflictivitat. I si qualsevol nen o nena pot entrar a l'aplicació, pot explicar el que li succeeixi amb ell o generalment el que vegi que li està passant amb un altre company o companya. El centre és qui decideix quins són els destinataris. Per tant, aquella persona pot decidir a qui vol adreçar perquè se sent més còmode, per exemple, amb la tutora de fa 2 anys, no fa falta que sigui el seu professor, i, per tant, explica i pot adjuntar també fotografies, tots els arxius que vulgui, de manera anònima o no. Llavors, aquella persona rebrà aquell clic, aquell nou assumpte, però no només aquella persona, sinó també sempre hi haurà un altre. Això era un fet que sempre ens preocupava, i és que no quedés només en mans d'una persona, sinó que sempre hi ha un altre també que supervisi.
Quan parlem del bullying, tenim molt clar que hi ha dues figures, una és la víctima i l'altra és l'assetjador, però ara tu ja n'has parlat d'una altra, la citat als observadors, que són una peça clau.
Sí, totalment. Sí. Nosaltres des de fa un parell d'anys que estem publicant també el baròmetre de B-Resol i les estadístiques són claríssimes. El 85% dels avisos que rebem són d'observadors. Això facilita molt que l'eina pugui ser anònima. També un, si vol, es pot, pot dir qui és, evidentment, es pot identificar, però el fet de que sigui anònim trenca el gel i trenca la barrera de poder explicar què li està passant a una altra persona.
Per una banda, sembla que els mòbils a vegades no ajuden gaire, no? Que generen tensions, generen tensions a casa, sobretot, però que, a més de l'assetjament físic, ara estem parlant del ciberbullying o amb els videojocs, no? Quan es deia que amb el Fortnite, si tu no tenies un ball que molava molt, si no t'havies comprat roba, també paties bullying a través dels videojocs, els grups de WhatsApp, els mestres que a vegades et diuen... És que, clar, l'escola no el poden utilitzar, però després passen moltes coses a fora, a la xarxa, que reflecteixen a l'aula. Però
Per una altra banda, el mòbil aquí és una peça clau. És superútil.
Sí, és precisament el que buscàvem nosaltres, no? Perquè dèiem, bueno, no hem de veure la tecnologia com una cosa negativa només, no? Sí que és cert que, perdó, que ens han passat coses que dius, home, doncs l'assetjament que abans quedava en l'àmbit escolar i un se n'anava a casa i fins que no tornava a l'escola no el tornava a patir, per dir-ho així, ara no, ara és constant, a tota hora i en tot lloc, perquè les xarxes el que fa és això, no? Aquest altaveu que és difícil d'escapar. I nosaltres el que volíem precisament era lligar aquestes dues coses, aquesta consciència social i la tecnologia, i facilitar precisament que el mòbil, d'on surten aquests problemes, sigui part de la solució.
Vosaltres existiu des del 2016,
sí.
Ja han passat 8 anys,
sí.
Gairebé.
Sí.
Estem gairebé a la meitat de 2022. Hi ha més consciència de què és el bullying, de què és important atrevir-se a denunciar, que hi hagi, per exemple, una app com vosaltres, que existeix com una eina més, no?
Mica en mica. Sí que ens va costar molt quan anàvem als centres. Bueno, nosaltres vam començar també de la mà del departament amb una prova pilot, amb una primera aplicació que nosaltres pensàvem que era ideal pels joves i després ens vam adonar que no era lo suficientment intuïtiva i per sort és la nova versió. Però sí que el que ens adonàvem és que, clar, teníem que posar-hi solució a tot això i que teníem que donar unes eines que funcionessin pels joves, no?
Ara, quan deies intuïtiva,
sí.
Quan entres i ja tens el codi del teu centre, crec que és tan senzill com fes clic, no?
Sí.
S'ha de posar el codi del centre i a partir d'aquí, tu deies, es poden adjuntar fotos. El que han de fer és triar un tutor i dir, ha passat això?
Sí, poden explicar absolutament el que vulguin. I també s'obre un xat amb aquella persona.
S'obre un xat amb el professor?
Sí, amb la persona responsable que tu has escollit.
I a partir d'aquí m'imagino que haurà d'haver-hi unes comprovacions, es fan preguntes... Quin és el procés que s'inicia després?
Cada escola té el seu protocol. I torno una mica enrere el que dèiem abans, de que si hi ha una miqueta més de consciència, com van començar, la primera resposta que ens trobàvem de les escoles és que en aquella escola no hi havia bullying, no? A totes les escoles hi ha bullying, sempre n'hi ha hagut, i no vol dir que sigui millor ni pitjor. Jo crec que ara comença a haver una mica el canvi de dir, escolta'm, com a bona escola posarem eines perquè això no passi o per detectar-ho l'abans possible i fer una eina preventiva. No?
Fins a quin punt creus que són poderosos aquest clic, no? Aquest fes clic, el primer clic, aquest ja m'he atrevit. Ja m'he atrevit a dir-ho o que el pateixo...
Moltíssim.
O que ho he vist.
Moltíssim. Tant per la persona que ho pateix com per també els observadors, perquè moltes vegades ens adonàvem que companys o companyes no s'atrevien per lo típic de no vull ser la persona que es xiva, no? Que sempre hi ha aquesta por, i el fet de trencar aquesta barrera també és responsabilitzar-se de dir, bueno, jo he de fer alguna cosa, no he de quedar-me mirant el que està passant, no?
Els pares sovint pateixen, no? Que els seus fills no pateixen bullying. Mai ens volem imaginar que els fills, els nostres fills, potser són els que l'infringeixen.
Totalment.
Això com... Es pot detectar d'alguna manera? Ho podríem notar? Així com quan es parla de la víctima, moltes vegades ja sabem, no?, què és el que li passa, bé, canviant els seus hàbits, evita estar amb els amics, té menys activitat a les xarxes, té menys sí. contacte social. En el cas de l'assetjador, la família podria fer... alguna cosa?
Jo penso que és un debat important i que s'ha de tenir i que moltes vegades rebutgem aquesta idea, no? Pensem que els nostres fills és impossible que siguin els que causen mal a una altra persona. Nosaltres vam organitzar precisament en el campus del Barça el primer congrés sobre el bullying, en el que portàvem precisament a pares que els seus fills havien sigut els assetjadors, no? Clar, prendre aquesta consciència és molt difícil. De la mateixa manera que molts pares diuen, com pot ser que durant tants anys no m'hagi adonat que el meu fill o la meva filla estava patint això, no? És difícil. Però sí que si des de l'escola tenim aquesta eina, que aquesta eina també el bo que té és que tu pots utilitzar-la quan estàs tranquil·lament a casa teva per alertar d'alguna cosa, aquí ja poden haver uns avisos. I l'escola ha de posar en contacte, lògicament, també els pares o la família d'aquella persona que està causant aquell mal, no?
Què ha de fer un centre, ara que ens estiguin escoltant? És gairebé l'hora del pati. No, són les... Ah, no, l'hora del menjador. Clar, les 12 ja
sí,
vinen,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
L'hora del pati és a les 10. Que ens estiguin escoltant i que diguin, ostres, doncs a nosaltres ens agradaria, no?, poder veure si la podem instaurar, què fa falta.
Doncs únicament si volen contactar amb la nostra pàgina web, que és www.b www.radioestel-resol.com. Allà tenen tota la informació i hi ha també una pestanya de contacte per contactar amb nosaltres i donar totes les explicacions.
Txell Bosch, advocada i mediadora, cofundadora de l'aplicació B-Resol.com. Estem parlant de bullying i de com combatre el bullying, justament aquesta setmana que s'ha celebrat el Dia Internacional contra el Bullying i l'assetjament escolar. Per si algú ara està pensant, però això del bullying exactament, això, què és? Doncs és qualsevol conducta de persecució física o psicològica que realitza una persona contra una altra de forma negativa, contínua i intencionada. I segurament que aquí s'hi podrien encabir moltes d'aquelles actituds que sempre hi han estat presents, perquè, com tu deies abans, Meritxell, a totes les escoles, segur que, malauradament, sí, hi ha casos, tot i que potser no els han vist perquè passen coses que abans es donaven com... I això ha passat tota la vida, no?
Es normalitzava.
Una empenta, el típic que es ficaven amb ell. Per part del professorat, que hi hagi aquesta consciència del que és el bullying, de que s'ha de lluitar contra ell, que n'hem de parlar molt, que fan falta eines com aquest bé resolt, també suposa un canvi, no? Ser capaços de canviar la mirada.
Totalment. Primer que els hi dona una eina que jo penso que és molt valuosa, en el sentit de que són els propis nanos els que ja donen aquesta alerta, no? Per tant, això facilita el primer pas de dir al tanto que aquí està passant alguna cosa. Després ja, des d'un punt de vista més tècnic, potser, però a l'escola això li permet no només treure estadístiques, que també són importants, per dir, escolta'm, potser en aquest curs o en aquesta àrea o en aquestes matèries no sabem per què, però s'estan donant més conflictes, i després també des d'un punt de vista legal, també, no? Després ens posem les mans al cap quan coneixem notícies d'escoles que els pares denuncien que hi havia casos d'assetjament i que l'escola no havia fet res. Aquesta eina també permet documentar tota la gestió que s'ha fet respecte a aquest conflicte i, per tant, també una seguretat jurídica per part del centre.
De tant en tant van sortint estudis i dades que no són gaire esperançadores. Aquesta setmana en llegia, per exemple, que el Departament d'Educació ha atès 843 casos de violència infantil en entorns escolars. Altres estudis també evidencien que les xifres van en aquesta línia. Un de cada quatre alumnes de primària ha patit bullying i un 28% ha exercit assetjament físic i psicològic contra algun company. Ara hi ha més bullying que abans? O és que en tenim més consciència?
Jo crec que les dues coses, jo diria. Hi ha més consciència, se'n parla més, per sort, i hi ha més bullying en el sentit del ciberbullying que coneixem, no? Uh-huh. I el que deia jo de l'efecte altaveu, que no s'atura només a l'escola, sinó que ho arrastres durant les 24 hores i a qualsevol lloc. És a dir, la víctima, per dir-ho així, que no m'agrada molt utilitzar aquesta paraula, però no té un amagar-se. I no queda només en aquell àmbit, sinó que s'exposa absolutament a tot internet. Però hi ha xifres, evidentment, que són esfereïdores, com que el 50% dels alumnes han presenciat, bullying o ciberbullying. Un de cada sis l'ha patit, però és que també el que ens ha permès aquesta aplicació és anar més enllà amb el tema dels trastorns alimentaris, per exemple, que no ens havíem imaginat, no va néixer l'aplicació per això, i resulta que gairebé un 10% hi ha en aquests trastorns.
Això suposa també que, per exemple, un company de l'aula que estigui veient que hi ha una altra companya, o un company també, un noi que cada dia està més prim, que no menja, sí, que de cop apareix un menjar per alguna banda, que potser té autolesions, que possiblement van lligades amb trastorns alimentaris, podria comunicar-ho a través de l'app?
Sí, sí, de fet ens hem trobat. És a dir, totes aquestes estadístiques neixen de l'experiència de tots aquests anys. Era un àmbit en el que nosaltres realment no havíem pensat i arrel d'això, lògicament, hem tancat convenis de col·laboració amb especialistes per si els centres volen derivar aquests tercers que es dediquen precisament a aquests trastorns.
Tu deies, no m'agrada gaire la paraula víctima. Quina t'agrada més?
És que víctima sembla que ja li pengem aquella etiqueta de per vida, no? I penso que hem de ser molt curosos amb les paraules sempre, no? No sabria dir-te ara quina és la paraula. Hi ha gent que diu, bueno, supervivents... Tampoc crec que sigui això, no? No sé si hauríem d'etiquetar o no. Són situacions que es donen, que es seguiran donant, i el que hem de fer, com per exemple fa l'aplicació, sobretot aquesta tasca de prevenció.
el que sí que hi ha cada vegada nous escenaris. Dèiem Fortnite, però fa 15 anys no es patia bullying per Fortnite, que en principi és un videojoc que és per poder estar connectat amb els teus amics, de poder fer xarxa, no? De poder comunicar-te, i que sobretot durant el confinament va ser una cosa que va ajudar molt als joves, que potser, com la resta, no podíem quedar per sortir al carrer, però fins i tot quan sortíem eren més reticents, però ells eren un canal de comunicació, però que alhora, clar, tenia l'altre vessant, que podia ser un pou per segons qui.
Clar. Les dades de la pandèmia són terrorífiques en quant al ciberbullying. O sigui, va créixer exponencialment. Nosaltres també podem presumir una mica de que les nostres estadístiques, mentre a Espanya, segons l'informe de Fundació ANAR o de la UNESCO, el bullying està en un 15% o així, a les escoles, que ja ve resolt, està en un 3%. I les escoles que durant el confinament van seguir confiant en l'aplicació, tot i que no hi havia les classes presencials, van veure precisament la seva utilitat.
I és habitual que hi hagi apps com bé resolt, no és per parlar de competència, però és la primera que nosaltres coneixem, però no sé si és habitual, si és molt habitual a altres països, i aquí és tot just ara, fa 8 anys que es va començar a lluitar contra el bullying a través d'aplicacions.
Quan vam començar realment vam ser pioners, i el que més ens preocupava, i és el que jo crec que ens distingeix també, evidentment hi ha altres mètodes ara i altres aplicacions, però el que ens distingeix sobretot no és la part que es veu d'aquesta intuïtiva que deia, sinó la part del back-end, de la part de darrere, que hem sigut molt curosos amb tota la seguretat, perquè estem tractant amb dades de nanos petits, no? Nosaltres no fem aquesta... no fem res amb aquestes dades, sinó que és el centre, però sí que ens vam preocupar moltíssim de que tota la comunicació fos encriptada. De fet, nosaltres teníem com el lema de dir, és que hem sigut primer que WhatsApp, no? D'encriptar les comunicacions entre els nanos, i això és el que més ens preocupava.
Hi ha centres que tenen un projecte que es diu Tutoria entre Iguals, que és que els que són un parell d'anys de cursos més grans que uns altres siguin els seus tutors, i que aquests tutors, per exemple, si estiguéssim a primària, tercer i cinquè, quan fas tercer tens uns tutors de cinquè, i tots dos reben formació sobre això, sobre què és el bullying, sobre identificar-ho, sobre la importància de si ets un observador, de veure-ho, d'estar alerta, de comunicar-ho, i també de crear aquesta xarxa entre, a vegades, entre iguals, que també ajuda, perquè tu deies ara, pots comunicar-te amb un tutor de confiança, justament ells poden triar, perquè no sempre és tan fàcil
Totalment.
Dir què és el que està passant.
Totalment. I nosaltres el que diem és que l'aplicació és complementària a totes aquestes bones pràctiques que puguin haver a les escoles, com per exemple això d'escollir tutors de cursos més avançats. De fet, et deia, vam treure una primera aplicació que el que buscava precisament era una mica això, no? Que els propis alumnes fessin de mediadors, perquè també altres sòcies de l'aplicació són mediadores, i buscàvem això, no? Incorporar la mediació en el vi tecnològic. Però vam veure que això no acabava de funcionar, i el que sí que hem vist és que podem ser complementaris.
Això és molt important, que es denunciï, que s'identifiqui, però també estaria molt bé que un dia ja no fes falta que existíssiu. O sigui, que diguéssim, ja no fa falta, ja no hi ha casos, ja no es denuncia. El que sembla ser que tenim certa tendència als humans, per més conscienciats que estiguem i més que ens diguin que no hem de ser assetjadors.
Sí, perquè jo penso que la condició humana també va inherent al conflicte, no? No només en els adults, sinó també en els petits, no? I, per tant, no crec que mai desaparegui, però sí crec que tenim una tasca molt important per fer aquesta prevenció, com a mínim baixar-ho, i sobretot animar els adolescents i els nanos a que denunciïn i a que s'atreveixin.
Doncs recordem que la vostra web és b-resol.com, i que a partir d'aquí hi ha un contacte i poden començar a treballar amb vosaltres. És senzill, per exemple, ara, avui, 6 de maig, qui es posi en contacte amb vosaltres?
Totalment. Et diria que en 5 minuts poden tenir l'aplicació en el seu centre. Vull dir, és absolutament senzill.
I a partir d'aquí deu haver-hi una comunicació, no?, per veure com funciona.
Nosaltres fem la formació en el centre i els ajudem en tot el procés i amb tots els dubtes que puguin tenir.
Doncs ja ho sabeu, b-resol.com, i aquesta ha estat una excusa més per parlar del bullying i de tot això que estàvem dient, no només el bullying, sinó el ciberbullying i altres situacions conflictives que solen ser habituals durant l'adolescència. Meritxell Bosch, advocada i mediadora, cofundadora d'aquesta aplicació del b-resol, moltes gràcies.
Gràcies, Olga.
Que vagi bé.
Gràcies.
Des
Menys de 30 segons i seran les 12, l'hora de dinar pels més petits, i però per vosaltres és l'hora d'estar l'últim amb els companys informatius i estar actualitzats. Després seguirem amb més del magazín al matí a Ràdio Estel. En aquest cas, l'Eugènia Güell. Teniu alguna idea de quina és la ciutat del món amb més museus? Ara us ho explicarà ella. Són les...